En aquesta unitat presentem els diagrames quantil-quantil, que també es coneixen com diagrames cucu. Aquests diagrames ens permeten analitzar gràficament fins a quin punt és possible ajustar una funció de densitat de tipus continu, teòrica, ja sigui la distribució uniforme, l'exponencial, la normal o qualsevol altra, a un conjunt de dades empíriques que hem obtingut nosaltres de forma empírica. L'anàlisi es basa en la comparació dels quantils del nostre conjunt de dades, és a dir, els quantils empírics, amb els quantils teòrics de la funció de densitat teòrica amb la que pretenem realitzar l'ajust de les dades. Per explicar aquests diagrames cucu, ens ajudarem dels exemples que hem anat presentant en les unitats dedicades als models exponencial, uniforme i normal. Som-hi! Recuperem les dades sobre el temps que transcorre entre dos parts consecutius de la maternitat de Brisbane que varen fer servir quan varen presentar el model exponencial. En agrupar els 43 temps en 11 intervals de 15 minuts, obteníem el següent histograma i la corresponent funció de densitat empírica. Podem preguntar-nos si un model exponencial és adient per ajustar aquest conjunt de dades. Recordem que la funció de densitat de la llei exponencial ve donada per la següent fórmula. Omlanda és la taxa, és a dir, el nombre d'esdeveniments que ocorren per unitat de temps. Per tant, la mitjana mu del temps que transcorre entre dos esdeveniments consecutius és igual a l'invers de lambda. Com la mitjana de les nostres dades empíriques és igual a 33,3 minuts, la taxa lambda empírica serà igual a 0,03 parts per minut. Aleshores, el paràmetre lambda del model exponencial que millor podria ajustar aquestes nostres dades haurà de ser igual a 0,03. Aquesta és l'expressió de la seva funció de densitat. Una primera manera de valorar la bondat de l'ajust seria representar la funció de densitat teòrica de la llei exponencial i comparar-la amb la funció de densitat empírica. D'entrada, les diferències entre ambdues gràfiques no semblen ser gaire grans. Un inconvenient de fer-ho, però, d'aquesta manera, és que la valoració gràfica de la bondat de l'ajust estarà sempre condicionada el nombre d'intervals en què haguem agrupat les dades, ja que sabem que si variem el nombre d'intervals, el perfil de l'histograma pot variar considerablement. És per això que la valoració gràfica de l'ajust és preferir-lo fer-lo a partir d'un gràfic cucu. Mostrem tot seguit com construir-lo. Ho farem sobre les mateixes dades del temps entre dos parts. Començarem per ordenar les 43 dades de menor a major. I afegim una columna que indica la posició de 1 a la 43 que ocupen les dades en la llista ordenada. A continuació, calcularem el percentil que correspon a cadascuna de les dades. En comptes d'expressar-ho en tant per cent, ho farem en tant per 1. Aquests són els ordres dels quantils. Estan basats en aquesta fórmula ja coneguda, on I indica la posició de la dada en la llista i N és el nombre de dades. Un inconvenient d'aquesta fórmula és el fet que els ordres dels quantils extrems són respectivament 0 i 1. Aquests quantils 0 i 1 no es poden calcular en la majoria de les distribucions de densitat teòriques de tipus continu, com són, per exemple, la llei normal o l'exponencial, pel fet que el seu domini de definició és tota la recta real o una semirecta. Per aquest motiu i per altres motius més teòrics que ara no explicarem, es proposen fórmules alternatives per calcular els ordres dels quantils que s'han de fer servir en els diagrames cucu. No hi ha, però, un consens al respecte, a aquest respecte en la comunitat estadística. I això fa que cada software estadístic apliqui fórmules diferents. Els ordres dels nostres quantils teòrics seran aquests, els quals estan basats en aquesta fórmula. Observis que els ordres dels quantils extrems han quedat modificats, al igual que els de la resta de quantils. Ara, el que ens cal és calcular els quantils teòrics associats a aquests ordres. És clar que, primer, cal decidir la tipologia de la funció de densitat teòrica que pretenem ajustar a les nostres dades. En l'exemple que estem fent, tal com ja hem dit, escollirem el model exponencial de paràmetre lambda igual a 0,03 parts per minut. A partir de la inversa de la funció de distribució o funció de densitat acumulada d'aquesta llei exponencial, anirem calculant per cada ordre els quantils teòrics associats. Ara, es tracta de comparar els quantils empírics de les nostres dades amb els teòrics. Així, per exemple, el quantil d'ordre 0,919 de les nostres dades és aproximadament igual a 70, mentre que el mateix quantil calculat a partir de la funció de densitat de la llei exponencial del model teòric és igual a 83,4. En els diagrames QQ el que es fa és comparar a partir de la representació gràfica els quantils empírics o també quantils observats amb els quantils teòrics calculats de la manera que acabem d'explicar. Si la coincidència fos total, cosa que no passarà mai, els punts haurien de situar-se sobre la bisectriu del quadrant. Com més desajust hi hagi entre els punts del diagrama QQ i aquesta bisectriu, més motius hi ha per suposar que el model teòric escollit no és precisament l'adequat per modelar les nostres dades. En l'exemple que estem fent, l'ajust entre les dades empíriques i el model exponencial teòric és força acceptable per a temps inferiors a 70 minuts, aproximadament. Però, en canvi, hi ha un desajust manifest per a temps superiors. Tot seguit, mostrem un altre exemple de construcció d'un diagrama QQ. Recuperem els 7.854 pesos dels nadons de sexe femení nascuts a terme que hem analitzat en altres unitats. A la vista del seu histograma sembla lògic pensar que el model normal pot ser el més adient per modular aquest conjunt de dades. Ens ajudarem d'un diagrama QQ per valorar aquesta sospita que tenim. Per tal de concretar la funció de densitat de la llei normal que hem d'ajustar a aquesta distribució de dades, ens caldrà especificar els dos paràmetres de què depèn, la mitjana mu i la desviació estàndard sigma. La lògica ens diu que igualem aquests dos paràmetres, mu i sigma, als estadístics mitjana i desviació estàndard de la nostra mostra, x barra i s. Per tant, escollirem la llei normal de mitjana mu, 3.231 grams, i desviació estàndard, 409 grams. Per construir el diagrama QQ entre els quantils empírics de les nostres dades i els quantils teòrics d'aquesta llei normal, caldria procedir, com en l'exemple anterior, començant per ordenar les dades, determinar l'ordre de cadascun dels quantils observats, per acabar, amb ajuda de la inversa de la funció de distribució o de densitat acumulada de la nostra llei normal, acabar calculant els quantils teòrics. Òbviament, ens estalviarem fer tots aquestes passes i anem directes a mostrar el diagrama Cuckoo que ens proporciona el software estadístic SPSS. Observem com l'ajust de la llei normal a les nostres dades és globalment molt bo. L'ajust és òptim per a pesos compresos entre 2.000 i 4.200 grams, aproximadament. Per a pesos superiors als 4.200 grams, els quantils observats són superiors als quantils teòrics. I per a pesos inferiors als 2.000 grams, passa l'inrevés. Els quantils observats són inferiors als predits pel nostre model normal teòric. Aquests desajustos en un o en dos extrems dels diagrames Cuckoo solen ser bastant habituals, ja que no es pot pretendre que un model teòric ajusti fil per randa un conjunt de dades empíriques. Acabem amb un darrer exemple. Aquest és l'histograma dels 250 valors aleatoris compresos entre 0 i 50 que s'han generat amb ajuda de la funció aleat de l'Excel. El fet d'haver estat generats aleatòriament ens fa pensar que la llei uniforme que ja hem estudiat, definida sobre l'interval 0-50, pot ser el model teòric més adient per ajustar aquesta distribució de dades. Si amb ajuda d'un software estadístic construïm el corresponent diagrama Cuckoo, veiem que el nivell d'ajust entre els quantils empírics i els quantils teòrics és força acceptable. Sorprèn, però, el lleuger desajust en aquesta zona on els quantils observats són majors que els quantils predits pel model teòric. Ja per acabar, volem remarcar que un diagrama Cuckoo no permet demostrar en el sentit matemàtic del terme, que una determinada funció de densitat teòrica s'ajusta correctament a un conjunt de dades. Ens proporciona només una primera valoració de la bondat de l'ajust. Si aquesta és dolenta, és a dir, si el diagrama Cuckoo mostra un clar desajust entre els quantils teòrics i els empírics, aleshores podrem rebutjar sense més el model teòric escollit per ajustar les dades no és el correcte. Així, per exemple, queda clar, a partir d'aquests diagrames Cuckoo, que tant el model exponencial com el model uniforme no són adequats per ajustar els pesos dels radons de la nostra base de dades. En canvi, si la valoració és bona, podem dir en principi, és a dir, podem donar per bo el model teòric triat per ajustar les dades, tot i que s'aconsella confirmar la bondat de l'ajust a partir d'un contrast d'hipòtesis fent servir les eines pròpies de la inferència estadística. Pot passar també que per un mateix conjunt de dades hi hagi dos o més models teòrics que l'ajustin correctament. Així, per exemple, aquests són els diagrames Cuckoo dels pesos dels nadons ajustats per una llei normal i per una altra llei que s'anomena la llei log normal. Gràficament, en dos models teòrics semblen ajustar prou bé el conjunt de dades. Si haguessin de triar entre un dels dos models, caldria tenir en compte diverses consideracions, algunes no estrictament estadístiques, com pot ser el que es coneix com a principi de parsimònia.